amb Reme Herrera.
Bona tarda, és l'una i sis minuts. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Aquest diumenge 17 d'abril, Ripollet gaudirà d'una nova edició del Sant Jordi a la Rambla. Una jornada on hi ha molts elements per gaudir i fer poble. La fira d'entitats, artesania, la mostra gastronòmica i activitats al carrer durant tot el dia. Una fira amb 24 anys d'història on cada vegada més podem gaudir de les novetats literàries fetes a casa, és a dir, editades a Ripollet o fetes per escriptors ripolletencs. Més d'una vintena de llibres locals poden convertir-se aquest Sant Jordi en el regal perfecte. Llibres sobre la història de Ripollet o d'entitats locals, satírics, novel·les, contes o petites històries que porten el segell de la nostra ciutat. A més, aquest diumenge tindrem la sort de poder comptar amb molts d'ells als estants a la Rambla a conversar i aconseguir que ens dediquin un dels seus exemplars. Com dèiem, una bona oportunitat per fer poble i gaudir de la cultura. Del Sant Jordi a la Rambla i de les novetats literàries d'enguany en parlarem tot seguit. Repassem ara la resta de notícies de la setmana amb la nostra companya Laia Prats. Titulars.
La propera setmana començaran les obres de reparació del pont de la Ferreria. Els treballs es realitzaran durant la nit.
Les formacions polítiques locals continuen presentant propostes i candidats de cara a les eleccions municipals. Aquesta setmana ho han fet PSC i MSR.
L'Institut Català de la Salut està aplicant als centres d'atenció primària diverses mesures de gestió ambiental. El Cap Pinatons va acollir ahir dijous una jornada de formació.
Realitzades les jornades de portes obertes a les escoles bressol municipals. El proper 27 d'abril s'oferirà una xerrada sobre l'escolarització.
Més de 300 persones van participar el passat diumenge a la caminada Ripollet-Montserrat, organitzada pel Centre Excursionista de Ripollet.
I amb la previsió del temps i l'avanç esportiu de la mà de Ramon Argenter, tancarem l'info d'avui divendres 15 d'abril. Comencem.
El 91.3 Info.
El proper dimarts, dia 26 d'abril, començaran les obres de reparació del pont que uneix l'autopista C58 amb els municipis de Ripollet, Montcada, Reixac i Cerdanyola del Vallès. La durada aproximada serà d'un mes.
Conscients de la importància de minimitzar l'impacte de les obres en el trànsit rodat, s'ha decidit que es realitzin entre les 10 de la nit i les 6 del matí. Per aquest motiu, no serà necessari tallar el trànsit d'aquest important vial de connexió amb l'autopista. Les obres de reparació consistiran en l'asfaltat del pont, la substitució de les viondes actuals per unes amb nous pals que compleixin la normativa vigent, la reparació de la barana i la realització d'una desbrossada general de la vegetació adjacent a aquest vial. Finalment, també se substituirà la senyalització del pont, tant la vertical com l'horitzontal. Aquestes obres han estat adjudicades pel Consell Comarcal del Vallès Occidental a l'empresa Tecnofirmes per un import de 300.000 euros.
El Cap Pinatons va acollir ahir dijous una jornada de formació ambiental adreçada a professionals sanitaris. Aquesta activitat es va fer fa uns dies al personal del Cap Ripollet i properament es realitzarà el Cap 2 Cerdanyola Ripollet. La xerrada s'ha càrrec de Jordi Pujades, responsable ambiental de la Gerència Territorial Metropolitana Nord de l'ICS, complementa les actuacions d'estalvi d'aigua i energia realitzades als 120 edificis d'aquesta zona, entre ells els de Ripollet.
Així, en el marc de la campanya Més Polits, Més Sants, a banda de la xerrada de sensibilització, s'han instal·lat a totes les aixetes de l'edifici diversos mecanismes d'estalvi d'aigua cedits per l'Agència Catalana de l'Aigua a l'Institut Català de la Salut. Es tracta d'airejadors o reductors que permeten disminuir el cabal d'aigua amb un estalvi del 50%. En total, l'ACAN ha aportat uns 9.000, dels quals ja s'han instal·lat prop del 80%. També s'ha fet una campanya de cartelleria col·locant enganxines al costat d'endolls, ordinadors i impressores amb senzills consells per aconseguir estalviar aigua, energia i paper. A més, des del SAP Cerdanyola Ripollet s'ha fet una actuació addicional per saber els nivells d'estalvi. Ho explica Jordi Pujada.
Aprofitant que es fan aquestes actuacions, es vol fer un estudi amb mètode científic de comprovar la variació que hi ha hagut en el consum tant d'aigua com de gas com d'electricitat abans i després de fer la campanya. Comptem amb tenir dades comparables d'entre abans i després d'aquí uns 6 mesos, més o menys. Podem començar a avaluar la quantificació d'estalvi efectiu. També podrem comparar uns centres amb uns altres, fent les mateixes actuacions, si han hagut més estalvi o menys, si podrem anar buscant aquells centres que s'estalvien més, podrem saber per què i mirar d'implantar-ho a la resta de centres.
Segons els estudis previs, l'ICS preveu un estalvi de 50 milions de litres d'aigua a l'any.
El PSC va presentar el passat diumenge 10 d'abril al Teatre Auditori els membres de la seva llista per a les eleccions municipals. L'acte, que va comptar amb l'assistència d'uns 300 militants i simpatitzants, va repassar amb un audiovisual la gestió del partit al capdavant del govern municipal i va retre homenatge a la regidora Rosa Esparrac, que es retira de la política activa.
En el seu Parlament, el cap de llista, Juan Parralejo, va presentar els membres de la llista socialista destacant les seves virtuts, sobretot com a persones. A més, va proclamar que l'economia de l'Ajuntament està preparada per resistir la crisi i que en els propers anys s'haurà de combinar l'austeritat amb la modernitat. L'alcalde Pla va destacar sobretot els principals trets que ha de tenir un grup de govern.
Que garantice el cumplimiento de los compromisos, que sea capaz de no hipotecar nuestro futuro. Un equipo que sea capaz de administrar con eficacia los recursos municipales. Y nosotros nos presentamos con la cabeza bien alta, estamos dispuestos a explicar que la economía del ayuntamiento es una economía preparada para afrontar todo lo que tenemos que afrontar los próximos años.
Finalment, Parralejo va destacar la bona acollida de la campanya Digue'ns la teva, que ha comptat amb la participació d'una cinquantena d'entitats. El passat 7 d'abril es va realitzar la darrera sessió d'aquesta iniciativa, on van participar les associacions de veïns de Can Mas, Can Clos, Maragall i Sant Andreu, que van exposar els principals problemes que han detectat respecte al municipi i van debatre com afrontar-los conjuntament amb l'administració.
El grup municipal del COP Compromís per Ripollet ha mostrat en una nota de premsa la seva oposició a la recentment aprovada ordenança de convivència. Segons Eduardo Jiménez, regidor de la formació, la convivència és quelcom que els ciutadans construïm cada dia i no pot ser regulada pels poders públics.
La nota de premsa també afirma que la nova ordenança té un afany purament recaptatori i adverteix la ciutadania que les multes poden ser molt elevades. Destaquen especialment la prohibició de penjar la roba al carrer, que per al COP Compromís per Ripollet perjudica especialment les classes més humils. És per això que el grup municipal anima els veïns a penjar la roba al balcó en resposta a aquesta nova ordenança.
D'altra banda, el COP Compromís per Ripollet ha informat també que després de la moció de suport a la continuïtat de les emissions de TV3 al País Valencià, aprovada al darrer ple municipal, han realitzat una aportació a la campanya de recaptació endegada per Acció Cultural.
L'objectiu és recollir fons i poder pagar la multa de més de 800.000 euros que ha imposat la Generalitat Valenciana a Acció Cultural com a titular dels repetidors de TV3 al territori valencià per haver-se negat a tallar el senyal d'emissió.
El Partit Popular de Ripollet va convocar el passat dissabte 9 d'abril una roda de premsa davant l'actual edifici de l'Ajuntament per tal de criticar el fet que l'equip de govern hagi decidit aturar els 5,2 milions d'euros que havien de ser destinats a la construcció del nou Ajuntament. El portaveu popular Víctor Díguez, que va estar acompanyat d'altres membres tant del PP com de Noves Generacions, veu incorrecta aquesta decisió, especialment per la situació econòmica actual.
Díguez va recriminar a socialistes i convergents que amb aquests diners no s'hagi aconseguit cap millora per Ripollet.
Aquesta important quantitat de diners ni ha fet millorar cap edificació, no ha fet en cap cas augmentar de serveis, millorar l'aspecte, ni donar cap mena d'ajuda a cap prioritat de la gent de Ripollet. I en canvi sí que ens hi trobem a una situació prou dolenta, jo ara no m'extendré, amb la paradoxa de que tenim un govern que la seva decisió amb una quantitat de diners tan gran ha estat aturar-los. Per nosaltres això està molt malament.
A més, el Partit Popular ha assenyalat que aquesta quantitat no constava al pressupost municipal i ha demanat a l'equip de govern que doni explicacions als ciutadans d'aquesta situació que qualifiquen de normal. Durant la roda de premsa, Víctor Díguez va estar acompanyat del president de Noves Generacions, Francisco Javier Tapia, qui va sumar-se a la crítica del PP i va explicar que hi ha edificis municipals que necessiten millores, com ara el poliesportiu. També hi eren presents Francina Sau i Cristina Lozano, col·laboradores del PP local, que van mostrar diversos documents sobre el projecte que l'Ajuntament va encarregar del futur edifici amb 4 plantes més soterrani i un pressupost de gairebé 7,9 milions d'euros.
D'altra banda, i la tarda, els populars van convocar una roda de premsa per pronunciar-se per les polítiques d'ocupació al municipi. En aquesta ocasió ho han fet per representar diverses mesures que s'adoptaran si el grup municipal guanya les eleccions el proper 22 de maig.
El seu cap de llista, Víctor Díguez, va voler deixar molt clar els objectius de la formació en aquest àmbit.
Dos objectius molt importants que volem assolir des del punt de vista programàtic. Millorar l'ocupació pels ripolletens, i en segon lloc, que aquesta intenció es vegi especificada, plasmada, detallada, tant des del punt de vista programàtic com a l'hora de fer tasques de govern en accions, mesures econòmiques i mesures de caire realista, de caire pragmàtic, que vagin en aquesta direcció.
Altres membres de la llista del Partit Popular de Ripollet van enumerar en la roda de premsa diverses accions i projectes, com el canvi de nom del Patronat Municipal d'Ocupació per Oficina de Fomento Municipal d'Empleo. A més, el partit pretén efectuar la captació d'empreses foranes, la creació d'un viver per emprenedors, on es podran llogar oficines per als primers anys de vida de les noves empreses ripolletenques, o disminuir les despeses d'apertura de nous negocis bonificant les taxes municipals corresponents. La formació Moviment Social Republicà, MSR, va presentar el passat 17 a 9 d'abril Ramon Corpas com a alcaldable a Ripollet per les properes eleccions municipals. L'acte va tenir lloc al centre cívic de Can Mas i va comptar amb una dotzena de simpatitzants. Corpas va estar acompanyat pel secretari de Catalunya de l'MSR, Jordi Garriga.
Garriga va explicar els inicis del moviment a Espanya i va recolzar Corpas, tot dient que l'MSR pensa en les eleccions, però també en les futures generacions. El secretari de Catalunya de l'MSR va assegurar que la immigració provoca la destrucció dels moviments culturals i que la seva prioritat són els de casa. Ramon Corpas, per la seva banda, va voler aclarir la línia del seu partit, assegurant que agafa aspectes tant de la dreta com de l'esquerra. Segons el candidat, el vot que busquen és el de les persones autòctones. L'escoltem.
A veure, somos un partido identitario, ¿vale? Somos un partido nacionalista, social. Se puede decir que somos transversales, ¿no? Cogemos la parte buena de la izquierda y la parte buena de la derecha, aunque por separado no tengamos nada que ver con ninguno de ellos, ¿no? O sea, digamos, son nuestros adversarios políticos, ¿no? Buscamos el voto, pues el voto autóctono, ¿no? O sea, el voto de la gente, pues que esté receptiva, o sea, que vea que su identidad, que sus puestos de trabajo se están viendo mermados por el tema de la inmigración.
L'alcaldable per l'MSR va fer referència a algunes propostes de cara a les municipals, tot destacant alguns problemes actuals, com ara les obres públiques, que segons assegura algunes són innecessàries i adjudicades a amics i familiars. Ramon Corpas també va reclamar feina i ajudes públiques per als autòctons i no per als nouvinguts, així com el control de locutoris i negocis d'immigrants. Durant el seu discurs, el cap de llista va explicar que cal tenir més cura dels espais verds de Ripollet i posar més vigilància als parcs. Corpas també va parlar de la necessitat d'ajudar les persones grans i de crear una parròquia municipal on ajuda dels més necessitats.
Info, edita i presenta Reme Herrera.
Aquesta tarda a les 7 el Centre Cultural acollirà la presentació de l'edició renovada, modificada i ampliada del llibre Ripollet, 100 anys d'història gràfica 1870-1970. Una nova edició que coincideix amb el 15è aniversari de la primera publicació del llibre, obra de l'historiador local Ramon Martos i del fotògraf Joan Mimó. Es tracta d'un llibre imprescindible per a aquells que volen conèixer la història de Ripollet des de finals del segle XIX i fins als anys 70. Per parlar d'aquest llibre i dels seus autors, avui ens acompanyen a l'Info Ramon Martos, historiador i professor del Departament d'Organització d'Empreses de la Universitat Politècnica de Catalunya, i en Joan Mimó, fotògraf reconegut com a mestre per la Federació Catalana de Fotografia. Molt bona tarda a tots dos.
Hola, ja, molt bona tarda.
Doncs aquesta tarda presenteu aquesta nova edició, flamant edició, que ja veiem que és com més gruixudeta, no?
Pues sí, hem fet un treball, com deies molt bé, de, no només de reedició, amb el sentit clàssic de lo que ja hi havia, sinó que l'hem ampliat, l'hem revisat, i aquesta ampliació pues, són 60 pàgines més, pràcticament, i fotografies, no recordo, el Joan sempre se'n recorda més que jo.
Quantes sí, fotografies, Joan? 110, 115 més.
Més.
Per què aquesta edició revisada 15 anys després?
Bé, és una, creiem que hi havia una demanda per part de molta gent, de molts ciutadans, d'aquest llibre, doncs per diverses raons no es havia publicat la primera edició que es va fer, que es va exaurir pràcticament en 3 mesos, i coincidint amb aquests 15 anys ens ha retornat el dret de propietat de l'edició del llibre, i immediatament, sapiguent aquesta demanda que hi havia, doncs hem aprofitat doncs per revisar-lo, per modificar-lo i lògicament també per ampliar-lo i posar-lo al dia, no? I aquest és el motiu fonamental d'aquesta nova reedició, la demanda que hi havia a nivell local.
Quan vau començar a fer aquest nou treball de revisió, va veure molts aspectes que potser calia canviar o no? Estàveu satisfets de la primera obra?
Sí, bueno, això millor que tu respongui el Ramon, perquè s'ha canviat pràcticament tot, s'ha revisat tot el test, però diverses vegades i certificat, i després de fotografies pues, també s'han agafat i s'han repassat totes les que tenien ratlles trencades i tal, pues, s'han restaurat, i s'ha intentat donar-li, pues, esclar, una qualitat millor a les fotografies, que fa 15 anys enrere, pues, tècnicament, a lo millor no hi havia els medis que hi ha ara, ni jo tampoc sabia tant de Photoshop com ara, i esclar, pues, això ens ha ajudat a poder restaurar moltes fotografies que pel temps o tal estaven malmeses, no? Però referent al test, el Ramon, tu pot explicar.
Quan a la fotografia podem dir que ara han cobrat vida una mica, no? O sigui, han tornat a lluir.
Sí, perquè, esclar, hem intentat, pues, que les fotografies fa 15 anys enrere, pues, potser es van escanejar tal com era, no? Ara aquesta vegada també, però, esclar, el meu treball com a fotògraf, pues, ha sigut en Photoshop, pues, perdi hores i hores, pues, intentant, pues, que es veiessin el millor possible. I després també traurem unes posteletes que, com es pot veure a les tapes del llibre, estan colorejades i s'hi colorejat a mà, cosa que bueno, cada postal ha portat un treball molt
moltes hores, no?
Sí. I però han quedat precioses. Vull dir que la gent que vulgui tindre les postaletes més típiques, que n'han fet 10, amb colors, i procurat de que els colors semblin de veritat de l'època, que no existia el color quan es van fer aquestes fotos, però de manera que no fossin uns colors vius, sinó uns colors que sembla que estiguin gastats pel temps, no? I han quedat, pues, ja, bueno, ja les veurà la gent.
Es pot comprar a banda del llibre, no van
sí, sí, les hem fet pel que li interessi comprar, pues, tindre una col·lecció d'aquestes, o les vulgui enviar amb algun familiar, pues, a darrere és com una targeta postal normal i corrent que les pot enviar, no? I després també hem fet aquestes mateixes postals amb una dimensió de 30x40, pel que algú vulgui marcar-s'ho i tindre-ho a casa seva, també ho pugui tindre.
Doncs, a banda d'aquest llibre, tenim més material per poder gaudir de la història de Ripollet. Ramon, en quin nivell heu ampliat els textos i els heu revisat?
Bé, tots els textos que hi havia, com tant com ho ha dit el Joan, no? Han revisat un per un, hem rectificat alguns errors que sempre es produeixen a l'edició de llibres, i segur que en aquest també algun encara n'hi deu haver-n'hi. Aquests llibres ja sabeu que quantes més vegades es llegeixes, més vegades vas trobant petits detalls, no? En aquest sentit, qualsevol error que hi havia anteriorment i que teníem identificat l'han pogut ja, pues, arreglar i posar al dia. També hem incorporat, han canviat l'orientació del text perquè s'acabava fa 15 anys, ara l'han fet que acabés, pues, quan comenta segons quins edificis que ja no existeixen i abans existien, pues, ja diem que no existeixen, és aquest nivell que hem estat tocant. I també hem intentat ampliar i millorar, el context de fotografies que acompanyen a cada capítol, no? En comentaris, etc, etc. Bàsicament és el mateix. No és un llibre de Que verde era mi valle, ni és un llibre del Ripollet d'abans i que boniquera, que també ho és, que també ho és. Aquí hi ha un doble intent. Per una part, el Joan hi ha explicat molt bé el seu gran treball que ha fet, un treball impagable, en quant a la qualitat de les fotografies i tal, i per la meva part també, amb el seu consens, lògicament, hem intentat fer un llibre que tothom el pugui llegir, un llibre d'història, o sigui que també és una convidi a conèixer la història d'aquest poble, que no és una història al marge dels pobles de Catalunya, que és una història, una microhistòria similar, no? I l'intent que hi ha és això, és fer un llibre d'història gràfica, i convido a les persones que el llegeixin en aquest sentit i podran comprovar que lògicament hi ha un contingut que va molt més enllà de la paper fotografia. Una altra de les coses que interessants amb aquest tipus de llibres, o per almenys a nosaltres ens ho sembla, és que no és només la nostra interpretació de la fotografia, sinó que qualsevol pot gaudir i pot fer la interpretació per lliure que vulgui, perquè hi ha fotografies encantadores de vestimenta, d'indumentària, de temes de cultura, de l'evolució amb el temps i dels canvis, no? I qualsevol persona que se les miri segur que troba una altra lectura que la que nosaltres hem posat en primera instància, no? I és aquest el sentit que li hem donat. Sobretot també hi ha un grup de ciutadans que fa 15 anys, diguéssim, eren jovenets, també hi ha molta gent nova que ha vingut al poble, i per tant hi ha tot una àmplia població que crec que pot ser un ajut d'integració, de coneixement de lo que ha estat Ripollet i lo que esperem que sigui evolucionant, no?
Clar, imagino que com a bon mestre la vessant pedagògica no l'ha perdut aquest llibre, no? La intenció pedagògica del llibre.
No, en cap, al revés, s'ha accentuat. s'ha accentuat i hi ha comentaris com, per exemple, el de les nenes que fan la primera comunió, que les famílies feien un gran esforç en aquella època, suposo que ara també, tal com estan les coses, però en aquella època era un esforç increïble, que li posava molta il·lusió i que era un moment, diguéssim, per les nenes i per les famílies importantíssim, no? Clar que antropològicament t'has de situar en el temps, però era així, no? Però clar, també hem de pensar que és que si no feies la comunió no podies anar a col·legi, perquè et demanaven el certificat de t'havien batejat i et demanaven també que havies fet la comunió. Clar, no podem deslindar una cosa festiva i maca.
Que ara és inimaginable, no? La gent jove és bo que ho sàpiga.
I és molt maco i la gent ho passava de conya, però és que, a més, la situació era que si no ho feies no podies anar a col·legi.
Mm-hmm.
Et rechaçaven. I a part quedaves com fitxat o com mal vist o digue-li com vulguis, no?
Com tu ben dius, també pot ser un element integrador de cara a la gent nouvinguda a la nostra població.
Sí, mira, ens han deixat, m'he deixat un comentari a fer, i és que l'altre llibre, i ho dèiem a la introducció, teníem una petita mancança, i és que potser no integraven prou a la gent dels anys 60. I era un llibre, diguéssim, no vull dir restringit, ja et dic que ho comentàvem, però aquesta vegada hem fet un esforç i hem intentat obrir-ho molt més al conjunt de la població. En aquest sentit, hem publicat en el llibre un article de l'any 67 d'en Huertas Claveria, que malauradament va morir fa uns anys, que és un gran sociòleg i és un home que descriu els barris de Barcelona i de l'àrea metropolitana de forma increïble, on hem buscat uns textos que van publicar l'any 67 on parla de la ciutat sin ley, que la ciutat sin ley és, com es deia, Can Mas. I convido la gent que llegeixi a l'article de la Huertas Claveria parlant de la ciutat sin ley, perquè és una reflexió paral·lela a molts comentaris que sentim ara sobre la migració, no? No vull dir el que posa, perquè ja està en el llibre i tal, però qualsevol s'ho pot imaginar. I és una descripció, jo crec, molt real de lo que hi havia, i que a vegades és xocant que la gent tingui tan poca memòria històrica, no?
Hem de dir que parlem d'aquesta etapa de 1870-1970. Joan, tu no vas poder fer aquelles fotos.
No.
Quines són les vostres fonts?
Les fonts, doncs, va ser fa 15 anys enrere.
Uh-huh.
El Ramon i jo, doncs, agafar els dissabtes i els diumenges, anar a trucar a les cases. Esclar, com que som del poble, doncs, ens coneixíem a la gent, no? I bon dia, i teniu fotos antigues, els avis i tal, que tenim la intenció de fer aquest llibre. I la gent, doncs, sí, molts... els hi agradava, doncs, ensenyar-t'ho, i vam trobar de tot, no? Hi havia gent que els tenia ben guardats i d'això, altres que els buscava millor les golfes, i altres que deia, doncs, que els hem tirat perquè eren fotos que no sabíem ni qui eren les persones que hi havien allà, perquè potser eren dels besavis i tal, que lo important de fer aquests llibres és perquè són coses que per lo menos es recuperen i no es perdran mai. I, esclar, doncs ens ho vam passar bé, doncs, esclar, cada vegada que anàvem amb una família, doncs et quedaves allà a xerrar i tal, i pràcticament ja havies perdut el dematí allà. No era perdut, sinó que vull dir, encara el temps, per això vam estar més de 2 anys fent-ho, perquè dissabtes i diumenges, doncs, els passàvem. I va ser una cosa molt agradable i molt entranyable, perquè d'alguna manera aquí al poble, doncs, et trobes amb la gent del poble quan hi ha un enterro o hi ha una història, i en canvi, doncs, teníem un lligam i una convivència, cosa que s'ha perdut, no? I va ser una etapa molt, molt maca pels dos, i així vam aconseguir recollir totes aquestes fotografies.
I com és que va sorgir la idea de fer un llibre de la història durant un segle?
Sincerament no sé què dir-te.
Sí.
Ja ho recordeu?
M'imagino que tant el Ramon, que és historiador, pues ja ho porta a la sang, no? I jo, per la meva part, pues, sóc un recollidor de coses antigues, no? Sí. De fotografies i tal, i algun dia ens devíem trobar i, pues, mira quines... o tens alguna, no sé... La veritat és que no tenim molt clar com va sortir la idea del llibre, però m'imagino que devia ser que amb ell la història que tenia, jo fotografies i molta documentació, devia ser, hòstia, doncs podríem fotre un llibre per Ripollet i tal, perquè no es vagi perdent, no? Perquè ja fa molts anys, com 35 o més, aquí a Ripollet es va començar un concurs de fotografia. I es va començar amb, pues, l'Armadàs, que era regidor d'esports, i jo, que era de Focer, pues, vam dir, escolta, per què no muntem un concurs que puguem recuperar fotografies del poble? I vam estar doncs, 8 o 9 anys que venia tota la gent dels voltants i el tema era Ripollet. I, esclar, també sempre ho he portat, això de voler recollir alguna cosa en la història de Ripollet, no? I bueno, m'imagino que ens devíem trobar els dos i...
No hi ha aquell record, no?, de la no, imatge d'una trobada, un sopar...
Una pregunta, noia, que...
No, jo crec que va sortir sol, això.
Sí, sí, va ser molt natural.
Va sortir que ell, que és historiador, i jo, ja et dic, recuperador de coses antigues, doncs devíem dir, hòstia, doncs per què no fotem un llibre i així no es perdrà? Perquè el que més greu sap és veure, i jo penso molt això, que dintre de la propera generació que vingui, tots aquests records i històries que nosaltres tenim es quedaran oblidats, es perdran. I per això que com més es recuperi, com més gent hi hagi recuperant i com més gent hi hagi fent coses per la història de Ripollet, doncs serà una manera de que no es perdi tot això, perquè ja et dic, a la meva filla li expliques alguna cosa i a mi que me cuenten, no? M'entens? Esclar.
Hem de dir, potser hi ha gent que no ho pensa, però us faig la pregunta. És interessant la història de Ripollet?
Jo m'estic llegint el llibre de la Mogues, que me'l va regalar aquest senyor, i m'hi he enganxat. Jo quan llegeixo allà que al riu Ripoll hi havia 15.000 pollancreres, al·lucino. Dic, però què, com s'ha destruït? I esclar, vas llegint la història de Ripollet i dius, hòstia, que interessant era. Ara, per exemple, la història dels molins. Esclar, del 1600 i pico, fins ara, tota la història, els molins, com ha passat, això és superinteressant, vull dir, que demà va fer un treball de nassos.
Ramon, quin aspecte destacaries d'aquests 100 anys?
Jo d'aquests 100 anys destacaria l'aspecte de, repeteixo, no?, de que no tenim una història a part de Catalunya, i tota la microhistòria, tots els fenòmens que passen a Catalunya es reprodueixen aquí, de tot tipus, eh? De tipus esportius, de tipus culturals, vull dir, el Cor del Vallès, d'en Cel Claver, no? Pues aquí tenim Cor del Vallès de finals del segle XIX, que és el que passava arreu de Catalunya. Les sardanes, no? Quan comencen les sardanes a implantar-se, doncs el 1910 tenim l'homenatge. Tenim les bases de Manresa, doncs hi ha dos ripolletens o tres que van a les bases de Manresa per començar a parlar coses que són prèvies a la que serà l'Estatut de Catalunya, no? Tenim l'Uralita amb els anarquistes...
L'independència de Ripollet, de tot Espanya.
L'any 33, que va ser un dels pobles, un dels pocs pobles que l'any 33 van declarar el comunisme llibertari durant un dia. Clar, tots aquests paral·lelismes, tenim a la Guerra Civil, doncs tenim a la gent de la FAI, tenim a la gent d'Esquerra Republicana, en totes les seves contradiccions, no? Quan van passar els fets del 37, de maig del 37, a Barcelona, no?, que va haver-hi l'enfrontament a Telefònica entre els anarquistes i Esquerra Republicana i el PSUC, doncs també tenim aquí fets del 37, d'una ambulància que passa per aquí Ripollet, que estan a la premsa, que va cap a Cerdanyola, vull dir, tots els fets històrics tenen un reflexe, no? I així podrien continuar amb l'època, diguéssim, sociopolítica, on hi ha també un increment, doncs, ja, es mantenen clubs com el bàsquet, que neix del 30, i després els moviments clandestins de Ripollet, doncs, són paral·lels a qualsevol poble dels voltants, no?, per dir d'alguna manera. I els trets culturals i socials són similars, però clar, en microhistòria, vull dir, en micro, i és interessant anar de la micro a la gran, no? Perquè a vegades parles de la micro de Ripollet i Ripollet no és una cosa, diguéssim, a part del resta de la gent, de la resta del país, de Catalunya i d'Espanya. I és curiós veure com tots els fenòmens de tot tipus, no? Ja deia, culturals, esportius, socials, no importa l'origen, té una reproducció. Per exemple, hi ha una poesia de Martí Pol que es diu El meu poble, que és dels anys 60, que ja la vaig llegir quan vam fer la presentació del bàsquet, una pel·lícula de l'Hernández, allà a l'auditori, i llegeixes aquella poesia del meu poble i li canvies el nom de Roda de Ter per Ripollet i és el mateix. Les filles de Maria, el centre parroquial, és que tot és exactament les processons de Setmana Santa. O sigui, els anys 60... llegeixes allò, dius, li canvies el nom, dius Ripollet, no?
Senyors, volem aquest llibre. On el podem trobar? Quan?
Bueno, aquesta tarda a les 7 de la tarda aquí al Centre Cultural, a la sala d'actes, es farà la presentació i després, per Sant Jordi, que serà aquest any, serà el dia 17, a la Rambla. I després, si hi ha algun despistat, doncs el podrà anar a les... a les llibreries, que també es vendran. I a Cerdanyola, el dia 23, també es vendrà.
O sigui que després el podem trobar a les llibreries de Ripollet.
I si no, ens truqueu i no tenim problema.
No hi ha problema.
Sí, finalment, comentar una cosa que ens agradaria molt, no? I és que si les escoles de Ripollet, sobretot, li saben treure suc, diguéssim, en aquest llibre, poden fer una gran labor pedagògica i un bon treball escolar, que a més serà bastant amable i agradable, que en el fons és el que hem intentat, que no sigui un llibre d'història, diguéssim, clàssic universitari, sinó que pugui ser obert a molta gent. I pot permetre a moltes escoles i als nens i nenes accedir de forma fàcil als temes d'història. Ens agradaria que també servís per això.
Doncs queda fet aquest apunt, aquest desig, que jo crec que sí que serà possible. Doncs només acomiadar-nos fins a aquesta tarda, fins diumenge, que vagi tot molt bé aquesta presentació. Suposo que ja ha causat una mica d'expectació, i agrair-vos, com sempre, la vostra presència, al Joan Mimó i al Ramon Martos, que són els autors d'aquest Ripollet 100 anys d'història gràfica 1870-1970. Gràcies.
Moltes gràcies bon a vosaltres dia. Per la vostra atenció.
Bona tarda.
Gràcies.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
Seguim amb més notícies. Durant aquesta setmana s'han dut a terme les jornades de portes obertes a les llars d'infants de Ripollet. L'objectiu és facilitar informació als pares i mares a l'hora de realitzar la preinscripció per al proper curs escolar.
A més, el proper 27 d'abril a les 6 de la tarda el Centre Cultural acollirà una xerrada informativa sobre l'inici de l'escolarització. El període de presentació de sol·licituds serà del 2 al 13 de maig i les llistes baremades es publicaran el dia 20. El sorteig públic de les places tindrà lloc el 25 de maig.
El passat diumenge 10 d'abril va tenir lloc la 24a edició de la Caminada Ripollet-Montserrat organitzada pel Centre Excursionista de Ripollet. Es tracta d'una marxa ja consolidada i amb un recorregut de 47 quilòmetres. De les 312 persones inscrites enguany, finalment hi van participar 307. D'aquestes van acabar el recorregut, segons l'organització, entre el 80 i el 90%.
En aquesta edició, el Centre Excursionista de Ripollet havia dissenyat un itinerari força muntanyenc. Els més ràpids van assolir la meta en poc més de 7 hores, mentre que els últims van arribar o van fer en unes 13. Les grans protagonistes de la jornada van ser les altes temperatures que van provocar un petit esvaïment en una de les participants. Des de l'organització es valora molt positivament aquesta nova edició i ja anuncien que l'any vinent hi haurà sorpreses en commemoració del 25è aniversari del Centre Excursionista de Ripollet.
Aquest diumenge Ripollet acollirà la 24a edició del Sant Jordi i la Rambla, organitzat per la Comissió Ripolletenca d'Activitats Culturals, la CRAC. Amb el suport del Patró Municipal de Cultura, la trobada comptarà, com sempre, amb entitats del municipi, artesans i amb una indispensable mostra gastronòmica. Per parlar-ne, ens acompanya l'info d'avui en Joan Jiménez, membre de la CRAC. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Joan, quantes entitats han confirmat enguany la seva assistència?
Doncs mira, entitats culturals, uns veïns, partits polítics, alguna altra escola i alguna esportiva. En total seran 52 entitats.
Déu-n'hi-do, això supera la participació d'altres anys o
no,
més o menys?
No, estem igual, estem més o menys alguna puja, alguna baixa. També som conscients que aquest any, per les dates que som, que és a principis de Setmana Santa, veiem que encara que la gent ha anat participant. Alguna que altra també se'ns ha excusat no poder assistir pel tema de principis de Setmana Santa i que tenien doncs, alguna ausència a l'entitat, no?
Uh-huh.
I bé, estem contents. El que respecte a la fira d'artesania, també podem confirmar que estan inscrites també unes 52 parades més. Us considereu el número,
Us faltarà Rambla al final.
Bé, no, la Rambla encara és molt llarga, però bé, Déu-n'hi-do que anirem. Anirem ben bé a l'alçada, però jo m'estan calculant, perquè que això fins a l'última hora no ho saps ben bé el que necessita la gent, si que tenim previst, les previsions, però pensem que podem arribar fins més o menys allà a l'INEM, una cosa d'aquestes.
Mm-hmm. La mostra gastronòmica arriba a la 15a edició, paral·lel a aquest Sant Jordi a la Rambla, que és un espai que a més ja té molta rebuda, no?, per part dels ripolletens.
Sí, també, bueno, això de la mostra va ser ja fa 15 anys, tal com tu has dit. Vam parlar amb el gremi i amb la regidoria de comerç i indústria de l'Ajuntament per intentar fer alguna cosa més al Sant Jordi, no? És a dir, donar una mica més d'ambient i de vidilla i per això ja fa 15 anys que participen, i em sembla que participen amb 13 estants, si mal no m'equivoco,
Mm-hmm. Els més petits continuen tenint el seu racó, no?, a la fira.
També, els petitonets tindran el racó dels seus inflables, que tindran també compartirem la Rambla entre la, hi ha dos infables que compartim entre el Sant Jordi i el Gremi d'Hostaleria, això al matí. I després a la tarda, a les 5 de la tarda, que s'han també els petonets, els hi fem doncs, un espectacle de titelles amb la llegenda de Sant Jordi, aviam si realment també dona un canvi de tema.
I de quines actuacions es podran gaudir a més d'aquestes titelles aquest diumenge?
Bé, després tindrem al migdia a les 12 les sardanes, l'edició de sardanes, que ho fa l'organitzador de Ripollet Sardanista, i a la mitja part pues, participaran les gitanes, el grup de petits faran també una ballada de gitanes. Això el diumenge a les 12. Abans tindrem l'entitat aquesta del Rimon Moyo, que fa un petit cercavila per la Rambla, i quan acabin ells, els grallers de Ripollet, dels gegants de Ripollet, també faran un cercavila a la 1. Quan acabi un, començant l'altre. I a la tarda a les 5 també farem un cercavila, els grallers dels gegants de Ripollet, farem les gitanes, i després també tenim el grup aquest de l'Epident Show, que faran també un espectacle en el pati del Centre Cultural.
Mm-hmm. Quina afluència de públic espereu?
Home, nosaltres esperem que, com que el temps acompanyarà aquest any, pues, com sempre, encara que no acompanyi, està ple amb el Ripollet. Ripollet té aquesta gran sort de que tothom surt al carrer, no? Tothom espera, tothom té ganes de festa. I jo penso que hi haurà molta gent. També coincideix amb la festa, amb el diumenge de Rams, doncs, pues, bueno, mira, i entre tots plegats farem bullir d'olla.
Hi haurà rams, roses, llibres, de tot, no?
Hi ha parada de llibres, parada de roses, tenim també el racó de les lletres amb bastantes novetats, amb una altra novetat, no, alguna presentació d'algun altre llibre també, el del Ramon Martos i el Joan Mimó, i bé, em sembla que estarà bastant complert aquest any.
Joan, l'any vinent, 25è aniversari, un Sant Jordi especial.
Bé, especial pel número, no?
Dic jo, no?
Pel número, no? Perquè, clar, és dir, més coses no saps què pots fer, no? Ja, home, alguna cosa o altra ens hem d'inventar, no?
Es farà difícil alguna, no? Pensar alguna cosa especial,
bé,
no?
I si no farem un pastís, ja serà especial, no?
Està bé.
No, home, alguna cosa s'ha de fer, ja, en principi és el número, no? El número és el número màgic del 25, no? D'un quart de segle, no? Que vam recuperar el Sant Jordi, que Ripollet en el seu moment es va perdre, no? I bé, vull dir, realment pues, alguna cosa se'ns inventarà. També hem de parlar de que tampoc els moments estan per fer gaires invents, eh?
Ja, el tema econòmic també es nota.
Clar, això també es nota i tampoc està per fer gaires invents. I hem d'estar tots una mica... Però bé, jo soc el partidari de que la famosa frase del capitán Siam, que deia que els petits canvis són poderosos, no? Pues de vegades un petit canvi pot fer molts canvis.
Bé, doncs esperem aquest petit canvi. De moment, felicitats per aquesta 24a edició del Sant Jordi a la Rambla i moltes gràcies, Joan Jiménez de la CRAC, per haver-nos atès, com sempre.
A vosaltres, adéu.
Fins diumenge.
Adéu.
Esteu escoltant Info.
Ahir dijous la Biblioteca Municipal va acollir la presentació del 7è volum de la col·lecció El fil de la memòria, Les cares de la guerra, testimonis de la guerra civil i la repressió a Ripollet, un DVD llibre escrit i realitzat per David Fontanals i Marc Padró, membres de l'Associació Cultura i Memòria Antifeixista Mai Més, i editat per EMA Publicacions. Aquesta serà una de les novetats del racó de les lletres locals d'enguany, que també comptarà amb textos de l'Eix Saló, Susi Grau o Àngel Som, entre d'altres. Per parlar de tot plegat, avui ens acompanya als estudis Àngels Leiva, responsable d'EMA Publicacions. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Àngels, abans que res, com va anar la presentació d'ahir la tarda?
Doncs jo crec que molt bé. És la meva impressió, però també la que hem pogut recollir d'algunes persones que ens hem anat trobant aquest matí, d'alguns missatges que ens han arribat. Molt bé per diverses coses, perquè érem molta gent, érem 135 persones a la biblioteca de Ripollet, que sembla que no hi càpiguen, doncs ens vam poder encabir en dues sales. La veritat és que la biblioteca sempre ens ajuda molt a fer aquestes coses. I també va anar molt bé, doncs, perquè a nosaltres ens semblava molt important que les persones que havien fet possible que aquest llibre es pogués fer amb els seus testimonis, les persones que havien col·laborat amb el David i el Marc explicant-los la seva història, que també fossin presents. I afortunadament gairebé totes les persones que participen en aquest llibre i que encara estan entre nosaltres, perquè hi ha hagut algunes persones que han mort durant aquest temps que ha costat de fer el llibre, doncs gairebé totes van ser-hi ahir a la biblioteca amb els seus familiars. Va ser molt, molt emocionant veure els avis amb els fills, amb els nets, gent que es retrobava, que feia anys que no es veia, doncs perquè viuen fora de Ripollet i es van retrobar ahir. Doncs una mica tot això, i a més crec que va ser una bona manera de commemorar doncs aquest 80è aniversari de la proclamació de la Segona República, i també recordar que aquest any farà 75 anys de l'inici de la Guerra Civil. Una mica per tot, jo crec que va anar molt bé.
A més, com tu deies, gairebé tothom va poder estar present, i vosaltres també vau fer una mica un record, no?, per algunes de les persones que van donar el testimoni i que no han pogut veure.
Sí, la veritat és que cada vegada és més difícil. Nosaltres jo crec que el David Fontanals i el Marc Padró, quan van començar amb això, sabien que ja estàvem en un temps molt limitat. Lamentablement, la vida de les persones té una durada, i estem parlant de gent doncs que és molt gran. Ahir hi havia entre nosaltres persones que tenien més de 90 anys. I per tant, doncs, quan més es triga en recollir aquests testimonis, més difícil és comptar amb la gent. Ells van començar el 2008, i en aquests 2 anys i mig ha hagut 5 persones que han mort després d'haver parlat amb ells. Alguns d'ells formen part de les gravacions dels testimonis: el Ferran Costa, el Diego Cano, la última d'elles va ser la Margarida Ostrell, qui més? El Modest Serra. Són diferents persones doncs que en el seu moment van parlar amb ells, els hi van explicar les seves històries, però que doncs en aquest procés eren persones grans, i lamentablement doncs, però les seves famílies sí que ens van acompanyar.
Parlem, per aquells que no ho sàpiguen, d'un llibre de testimonis de la Guerra Civil
i de la postguerra també, perquè en realitat una mica recull tot. El que el David i el Marc han fet és van anar a parlar amb diferents persones, els hi van gravar entrevistes, en alguns casos han tornat una segona vegada a poder gravar, i amb tot aquest material audiovisual han construït 2 documents, diguem. D'una banda, un documental que és el recull de les experiències de les persones que durant aquest període, la proclamació de la Segona República, la Guerra Civil i els primers anys de la postguerra, eren veïns de Ripollet i vivien aquí. Amb aquest s'ha construït un documental una mica per fer-nos una idea de com es va viure tot el procés, no només políticament, també socialment i en quant a veïnatge, en quant a poble. Hi ha moltes coses en aquest documental. Però, a més, aquestes testimonis s'han recollit pràcticament íntegres en un altre DVD que, és una mica perquè la gent que tingui temps i vulgui veure 5 hores de gravacions, que és el que ocupa en total tot aquest material, doncs pugui conèixer aquests testimonis sense muntatge, diguem, directament ells. I aquí han afegit una cosa que a mi em sembla també molt interessant, que és el testimoni d'altres veïns de Ripollet, de persones que van arribar durant molts anys després, la majoria arribades als anys 60, procedents de la immigració, i per tant procedents d'altres llocs de l'estat espanyol, d'Extremadura, d'Andalusia, de Castella, i ells expliquen també la seva experiència. Per tant, tenim 2 maneres de veure-ho, i en molts casos, a més, ens trobem com es va viure la guerra i la postguerra en una zona republicana com era Ripollet, perquè era Catalunya, però també com es va viure en zones que des del primer moment van caure en mans dels rebels, en mans dels franquistes. Són testimonis que complementen tot plegat, i finalment hi ha el llibre que acaba de completar una mica tot aquest recorregut, també amb altres testimonis.
Doncs un DVD llibre que podrem trobar aquest diumenge al Racó de les Lletres Locals, sí, al Sant Jordi i la Rambla, i que juntament amb moltes altres novetats locals.
Sí, aquest any estem plens de novetats, estem molt contents, molt contents, perquè quan nosaltres vam començar amb el Racó pensàvem que seria una experiència inicial. Sí,
algun any ens trobarem que no tindrem novetats.
Clar, no? I a veure, clar, en el primer moment vam recollir moltes, perquè clar, era una cosa novedosa, i per tant doncs el primer any presentàvem, clar, tots els llibres eren novetat, i pensàvem, aquest any potser sí que ho fem, però no sabem què passarà en els anys següents. Afortunadament, cada any hem pogut incorporar alguna novetat, però és que aquest any en tenim 6. Vull dir que, i a més, de temàtiques molt diferents. Hi ha, hi ha llibres de narracions, relats...
Anem a pensar, si et sembla. Anem a repassar una miqueta. Sí, comencem, sí, per exemple, per un, per un noi molt estimat aquí a Ripollet, que és l'Aleix Saló.
L'Aleix Saló estem molt contents. L'any passat ja vam tenir un llibre seu que va ser novetat, el Fins dels 80, La generació bombolla, però aquest any ha anat molt ajustat, molt ajustat. De fet, el presentaven en el Saló del Còmic
aquesta mateixa setmana, sí.
No? Sí. I afortunadament, doncs, evidentment, nosaltres quan sabem que l'Aleix treu una novetat, allà que anem a buscar-lo, i ell sempre col·labora molt amb nosaltres, i aquest any, a més, l'any passat no va poder, però aquest any, a més, tindrem la sort que vindrà a signar llibres, que jo crec que això a la gent li fa molta il·lusió. Els llibres de l'Aleix són especialment buscats amb la seva signatura, perquè són diferents i són molt originals i molt divertits.
Tenir la signatura d'un il·lustrador ja agrada.
Que, a més, cada vegada s'està situant millor en el món
de... nivell professional,
sí, sí.
Bueno, doncs felicitats a l'Aleix Saló. Però parlem d'altres novetats. Vam tenir els nostres estudis fa poquet l'Àngels Om, que presenta doncs, també aquest llibre, que a més li estan ajudant molt les noves tecnologies.
Sí, sí, els blogs, el Facebook i totes aquestes coses. Ella fa una difusió increïble. Els 7 històries de l'Àngels Om és un llibre que ja es va presentar el mes de novembre, però per nosaltres, pel racó, és novetat perquè no l'hem tingut mai el dia de Sant Jordi. Nosaltres anem aprofitant tots els que anem coneixent i els anem incorporant, i el llibre de l'Àngels Oms doncs és un d'aquests, dels que bueno, el diumenge també estaran al racó.
Mm-hmm. Altres novetats, així un repàs ràpid per qüestió de temps.
Vai ràpid.
Hi
ha dos llibres que tenen, diguem, un nexe comú, que és la Susi Grau. El seu propi llibre és un llibre de relats que es diu Relatos de Medianoche, Las Cuatro Estaciones. Ella és professora del taller d'escriptura de la biblioteca i ja va fer està acabant aquest Relatos de Medianoche. Però, a més, amb el propi taller d'escriptura, que l'han anomenat l'Art de Sant Martí, han fet un altre recull de relats que es diu Relatos i microrelatos d'un taller d'escriptura. Tots dos també estaran al racó, podrem veure una mica quin és el seu treball. I hem tingut una incorporació d'última hora, que és un llibre justament sobre les xarxes socials. Mm-hmm. Es diu Sentido Social i, entre altres persones, la Yolanda García, que és una periodista d'aquí de Ripollet, doncs és una de les coautores amb altres persones. Bueno, conèixer una mica com aplicar el sentit comú a l'ús de les xarxes socials és una mica la intenció del llibre. El podrem veure també el diumenge en el Sant Jordi a la Rambla, i el 23, que nosaltres també muntarem el racó de lletres locals a la plaça Pere IV.
Doncs dues cites, i si no, als quioscos
també,
de
també.
Ripollet, després de passar Sant Jordi, els
sí,
tindran.
Sí.
Àngels Leiva, responsable d'EMA Publicacions, gràcies per totes aquestes novetats i per la teva presència.
Moltes gràcies, espero que tothom disfruti molt amb els llibres locals.
Segur, gràcies.
Esteu escoltant Info.
Infosport, tot l'esport de Ripollet. Els divendres a les 7, la prèvia. I els dilluns a les 7, el resum de les competicions del cap de setmana. Infosport segueix tots els clubs i atletes. La informació de l'esport de Ripollet a Ripollet Ràdio, amb Ramon Argenter. Jugues?
Esports.
Fem ara un repàs de l'actualitat esportiva per aquest cap de setmana de la mà de Ramon Argenter. Bona tarda.
Bona tarda.
Ramon, comencem parlant de futbol. L'escola de futbol va ser Ripollet potser campió aquest diumenge.
Una victòria es proclamaria campió del grup. Amb un empat asseguraria el segon lloc i que li donaria la promoció. Tenint en compte que el següent partit, que serà l'últim del campionat i tindria que jugar contra la Gila, ja retirat, la federació li donarà els 3 punts sumant aquesta la victòria. El rival d'aquest diumenge és la Planada, que és el tercer i està a sols 2 punts. El segon és el Júnior, empatat amb l'escola de futbol de Ripollet. La lliga està entre aquests 3 equips. I resta només que dues jornades. Una victòria dels homes de Xesco cantarien aquest diumenge a l'Aliron de Campion. Per altra banda, el Ripollet jugarà a casa contra l'Horta i la penya de Pajaril contra la Torreta.
Passem a tenis taula. El Ripollet Verdolai obligat a jugar a la fase d'ascens a la divisió d'honor.
Aquest dissabte i diumenge es disputarà a Calella la primera fase i el 23 i 24 a Olot la segona fase de l'ascens a la divisió d'honor masculina. La temporada passada el Ripollet fou el campió nacional del seu grup i sent un dels equips favorits per l'ascens va renunciar a disputar la fase. Aquesta temporada la federació no accepta la renúncia i el Ripollet té que participar a les dues fases. Els equips són Ripollet, Olot, Igualada, el Palma de Mallorca, el Vic, el Calella i els dos favorits, el CAI de Saragossa i el Falcó de Sabadell. El Ripollet, per no pujar, presentarà l'equip juvenil.
Doncs només ens resta saber quin és el convidat d'avui de l'Infosport.
Doncs el delegat i l'entrenador del nou equip femení de l'equip del Club de Futbol Base de Ripollet, l'antic ATFUT.
Ja ho saben, que serà a partir de les 7 de la tarda amb el nostre company Ramon Argenti. Moltes gràcies, bon cap de setmana i bones vacances.
Bones vacances.
El temps.
I abans d'acabar, mirem quin temps ens espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
Doncs cap de setmana amb núvols i algunes probabilitats de precipitació com ja han estat aquests darrers dies. La cosa millora de cara a dilluns quan tornarà a dominar el sol i les bones temperatures.
Doncs fins aquí l'info d'avui divendres 15 d'abril. Us hem ofert aquest programa en Jordi Puy, el control tècnic Laia Prat, Judit González i qui us parla Remei Herrera. També els recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar-lo online o descarregar-ho a la web ripolletradio.cat. I tot recordant el Sant Jordi a la Rambla d'aquest diumenge, que vam escoltant el tema Per a la Libertat, un poema de Miguel Hernández, musicat per Joan Manuel Serrat. Moltes gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana.
Sangro lucho per vivo para la libertad. Mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo. Doy a los cirujanos para la libertad. Siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Y para la libertad, sangro, lucho, pervivo, para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo. Doy a los cirujanos, porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada.